Recordeu que fa uns dies que l'entusiasme amb la vacunació s'ha refredat arran dels problemes de distribució d'Europa. Per això, notícies com la que coneixíem ahir sobre l'eficàcia de la vacuna russa tornen a portar una mena d'esperança en la lluita per acabar amb el virus, o com a mínim per tenir-lo controlat. El doctor Robert Guerri és especialista en malalties infeccioses i coordinador de l'hospitalització de Covid-19 a l'Hospital del Mar de Barcelona. Hola, doctor Guerri, bon dia.
Què tal, Jordi? Molt bon dia.
Bon dia. Bueno, estem parlant que és una molt bona notícia aquesta, sempre i quan, evidentment, ho aprovi l'Agència Europea de Medicaments, esclar.
Aviam, jo crec que és una bona notícia. Quantes més opcions tinguem per vacunar el més ràpidament possible, al final és una bona notícia. I atenent a les dades, que ara ja són oficials, és a dir, ja s'han publicat respecte a aquesta vacuna, les dades semblen bones, molt bones, de fet.
Sí, perquè estem parlant d'un 92% d'eficàcia, que estem parlant de que, vaja, perquè, per tenir una idea, doctor Guerri, una vacuna contra la verola o una vacuna de la grip, quina eficàcia té, per exemple?
Clar, per exemple, la vacuna de la grip, també és veritat que són virus diferents, eh? El virus de la grip és un virus que muta cada any, que canvia molt cada any, i que a més les vacunes es fan en base als virus que han circulat en alguna part del món aquell any, no? I aleshores l'encert és una mica, diguem, una chance, no? Una mínima mena d'aposta. Però l'eficàcia de la vacuna de la grip està entre el 40 i el 60%. Vull dir, una eficàcia del 90% és una reducció. Si de fet, en l'article on s'ha publicat això, la gràfica és molt semblant a les prèvies. Vull dir, es veu com la part que no està vacunada continuen incrementant-se els casos, però la que està vacunada, les persones que es vacunen, es veu com desapareix pràcticament la infecció. I sobretot el que és més important, no hi ha casos greus de requeriment d'UCI en els pacients vacunats amb aquest estudi. Per tant, jo crec que això és molt bona notícia.
Per cert, una pregunta que sempre parlem i que mai sabem exactament. Quan diem que s'ha publicat el The Lancet, que és aquesta revista científica, tots donem com si s'hagués publicat pels creients, pels catòlics s'hagués publicat en l'Evangeli. Li pregunto, que surti el The Lancet és gairebé paraula de Déu?
Aviam, la ciència en el nostre entorn, el que la gent, no, que fa algun tipus de treball i ho vol comunicar, o els que fem algun tipus de treball i ho podem comunicar, ho enviem, ho intentem publicar en diferents revistes, no? El The Lancet, com el New England Journal of Medicine, són revistes que són una mica al top, no? És a dir, és molt difícil publicar un estudi en allà, és molt complicat perquè la revisió, és a dir, l'anàlisi que es fa de les dades i de l'article que tu envies és exhaustiva, i per tant, vull dir, el fet que es publiqui aquí, el procés, diguem, se pressuposa que el nivell d'exigència en quant a les característiques de l'estudi, la qualitat de les dades, etcètera, etcètera, és molt alta. Per tant, en principi, el que es publica aquí té un grau de credibilitat que potser no ho té, pues, en altres tipus de revista. De totes maneres, hi han antecedents també d'algunes pífies, no? Per tant, no, tot sempre una mica, però bueno, sí, en principi sí, que és una, per nosaltres és molt important.
Ara que parlàvem d'aquesta vacuna russa, aviam, algunes preguntes. Si té la mateixa eficàcia en tots els grups d'edat, ja sabem que, per exemple, a l'AstraZeneca ens diuen, en alguns casos diuen que millor que els de 65 anys no es punxin aquesta. Primera pregunta. La segona, del tema de la refrigeració, què en sabem? I de la tercera pregunta seria l'eficàcia amb les famoses noves variants, sigui la britànica o la sud-africana. En sabeu alguna cosa del que diuen?
Mira, això en part està a l'estudi. De fet, i això és molt important, perquè al final, en aquesta infecció, qui té més risc de patir les formes més greus i les formes més complicades són les persones de més de 60 anys. Doncs en l'estudi d'aquesta vacuna, en l'estudi, en les dades publicades, les persones més grans de 60 anys, l'eficàcia és exactament igual que en les persones entre 18 i 30 anys. Per tant, això jo crec que és un punt molt a favor de que sembla que la vacuna aquesta té una bona eficàcia i indueix una resposta immunitària potent i, a més, efectiva. Respecte al tema de la conservació, sembla que no fa falta menys 80 graus. Sembla que es pot mantenir entre 2 i 8 graus i amb això, durant un temps, i amb això, per tant, la part de distribució logística serà més fàcil. I en quant a les variants, jo encara no he vist res, estic segur que està, i probablement, doncs, ens diran. Enfront a la britànica, dona la sensació que sí, ja veurem respecte a les altres.
Ara, quan parlem de les variants, la gent té uns... És a dir, cada vegada ens angoixem i segurament abans d'hora, no? Però quan parlem de les diferents variants que arribin, és relativament senzill una vacuna variar-la com el virus també varia? És a dir, la vacuna ja existeix, per tant, la variant de la britànica o la variant sud-africana és variar la vacuna, però no canviar-la. Seria més o menys una explicació més o menys així?
Sí, perquè, clar, de fet, Anna, hi ha dos tipus de vacunes que tenim en disposició, no? Tenim les aquestes que diuen mRNA, que són l'exemple és la de Moderna o la de Pfizer, que són bàsicament són vacunes en les que es posa un material genètic molt petit, que el que fa és, quan arriba a la persona que se li administra la vacuna, les cèl·lules d'aquesta persona comencen a fabricar una proteïna del virus. Clar, aquesta vacuna, aquest tipus de vacuna és molt senzill, canviar la seqüència, diguem, el material genètic que poses, que ara és la de la variant que està circulant, doncs per la nova variant. Això seria relativament senzill. Les d'AstraZeneca o la vacuna russa són virus vius, que produeixen, diguem, el refredat comú, però modificats, no?, amb unes d'altres espècies, però modificats, i a les que s'introdueix el gen, diguem, d'una proteïna del virus. Aquesta és una mica més complexa i jo, sense saber, però, és a dir, sense ser un expert en això, però sí que és veritat que aquest tipus de vacuna seria una mica més complicat, podria ser una mica més complicat modificar-ho. Sí. Però, en qualsevol cas, sobretot les d'RNA són, jo crec que aquest és una mica, perquè per això estaven tots tan contents, no?, amb aquest tipus, que aquest tipus de vacuna funcionés, perquè és un canvi, un salt qualitatiu amb el camp de les vacunes, perquè permetria teòricament fer-ho molt més ràpid.
Hem de tenir alguna, però és clar, quan es parla d'una vacuna russa o d'una xinesa, hi ha molta gent que diu, ve de Rússia o ve de Xina. És més, abans de que surtin aquestes vacunes, ja hi ha un seguit de rumors i de comentaris. Jo recordo una informació del mes de desembre que corria, que deia que la vacuna russa obligaria a estar 56 dies sense beure alcohol. No, yeah. Això ha sortit publicat als diaris i no al Mundo Today, ha sortit publicat precisament, mira, tinc la informació del Mundo, el diari El Mundo, el de desembre, la vacuna russa Sputnik contra la Covid obliga a no beber alcohol durant 56 dies.
Aviam, per una banda, i de fet per això jo crec que és tan important que els resultats d'aquesta vacuna i del procés de vacunació es publiquen en una revista com aquesta, perquè d'alguna manera això, tot i que no és una garantia del 100%, sí que et dona una mica més de tranquil·litat de pensar que hi ha una sèrie de controls de les dades i una sèrie de controls de l'estudi que s'ha fet amb garanties suficients per dir que aquesta vacuna és efectiva i que, a més, s'ha fet amb les garanties que requereix, diguem, el mètode científic. Per tant, aquest por, que és una por una mica de barra de bar, que de vegades comentem coses i això, i nosaltres som molt d'això, però la realitat és que sembla que les dades diuen que aquesta vacuna és segura i funciona, i això és molt bo. I per altra banda, els rumors, els comentaris, les coses i tal, jo crec que això sempre és una mica l'imaginari col·lectiu que va creant bulos o va creant històries. Sí que és veritat, i això és veritat, perquè si et llegeix l'article on s'ha publicat, sí que hi ha alguns efectes adversos i algunes coses que, bueno, pues, d'alguna manera jo crec que es pot induir o es pot aprofitar, dir, bueno, els efectes adversos que s'han presentat, que són iguals, de fet, en l'estudi aquest, les persones que reben placebo, és a dir, que no reben vacuna, tenen més efectes adversos, diguem, que les persones que reben vacuna. Aleshores, sí que és veritat que potser els investigadors en aquell moment van recomanar no consumir alcohol per precisament evitar potencials confusions amb els efectes adversos, i amb això hem creat la imatge de que no es pot consumir alcohol. Però jo no he trobat una causa clara que digui, escolti, no, hi ha una incompatibilitat amb l'alcohol. Jo no l'he vist.
D'acord, acaba de sortir les dades de les últimes 24 hores del Covid, i, per exemple, amb el tema de la vacunació es nota una cosa, que la primera dosi estem en fase misèria i companyia, es van punxar 2.000 persones, 2.083, en canvi la segona dosi es van punxar pràcticament 18.000, amb la qual cosa ja tenim 83.000, gairebé 84.000 persones vacunades a Catalunya, que aquesta gent ja poden estar tranquil·les, però 84.000 persones ja punxades i vacunades. El tema de la pressió hospitalària. Ahir van marxar 100 persones dels hospitals. Aquesta és una molt bona notícia, 100 persones. Però a la UCI estem igual, exactament el mateix nombre d'ingressats a les UCI, 731. Casos positius confirmats estem a la mateixa mitjana dels últims dies, 2.400, 2.500, 2.600, estem aquí. Vam arribar a xifres fa 15 dies terribles, terribles. El risc de rebrot baixa 6 punts, estem a 505. La taxa de transmissibilitat, estem a igual, a 0,92, ni pugem ni baixem. La incidència acumulada 15 dies baixa 7 punts, Estem a 569, 570 aproximadament, i la taxa de positivitat, baixa misèria i companyia, 0,02, que estem a 6,57. El tema de defuncions, com no ho entenc com es fa, ni ha desistit d'entendre-ho, perquè un dia no n'hi ha cap, un altre dia n'hi ha 4, i avui n'hi ha 112. 112 i ha desistit d'entendre-ho, perquè tampoc ningú m'ho ha sabut explicar bé. Però en general són dades, la taca negra, la xifra de morts, però en general són dades, diguem-ho, que esperançadores. Però aquí hi ha un problema afegit, doctor Guerri, que m'agradaria que pogués explicar, que és la incidència que pot tenir les pròximes setmanes aquesta variant britànica que ens estan alertant, que és molt més expansiva, sembla que no letal, però sí que s'expandeix amb més facilitat. Ho heu notat, això, a l'Hospital del Mar?
Miri, per una banda, ja en el meu hospital i en d'altres ja s'ha començat a identificar la presència d'aquesta variant. És a dir, hi ha pacients que entren per la porta, que venen amb una infecció i s'identifica que porten la variant britànica.
Per cert, com s'identifica? Perdoni, com s'identifica?
Miri, de fet, la manera de fer-ho és amb una seqüenciació, que és agafar el virus, mirar tot el seu genoma i dir, doncs, aquest virus és d'aquesta variant o és d'aquesta altra. Però això és tècnicament complicat i no es fa. Aleshores, els microbiòlegs i els biròlegs s'aprofiten d'unes característiques, d'una de les tècniques laboratori que fem servir, d'una de les PCRs amb una marca en concret, en el que en aquella marca la màquina, diguem, la prova, detecta dels tres gens que es detecten en el moment de identificar el SARS-CoV-2, tots només en detecta dos, perquè el que no es detecta és el que està variat, el que està mutat, i per tant la màquina no el detecta. Aleshores, en aquests casos en què es detecten de tres, es detecten dos, s'encén una llum que diu aquesta pot ser una variant britànica. I això s'ha comprovat que és bastant homogeni, no? Que succeeix de forma... I, de fet, molts centres ho estan fent de forma regular perquè no es pot seqüenciar constantment a tothom, sinó es fa d'aquesta manera.
D'acord. Llavors, a partir del moment que diu que ja heu començat a notar i que els esteu aïllant, perquè ens entenguem, no?
Bueno, aïllem a tots els pacients amb coronavirus i no... Sí que d'alguna manera volem saber qui són i els intentem d'alguna manera protegir una mica més, però no prenem cap mesura especial. No perquè en realitat sí que es transmeten més, però un pacient que ve amb una infecció per una variant, en aquest cas britànica, anirà a l'àrea de Covid en el que tothom ja està infectat, per tant, i el personal sanitari va completament protegit, per tant, no és un risc ni per ell ni per l'entorn.
D'acord. Però la pregunta llavors seria, hi ha la possibilitat que aquestes dades esperançadores d'aquestes últimes hores i les d'avui que acabem de donar, això d'aquí una setmana o de 15 dies, es puguin disparar els casos de positius precisament per aquesta flexibilitat que té la variant britànica d'en sortir-se'n?
Aviam, jo crec que la variant britànica, com parlem, s'acabarà extenent i acabarà sent clarament predominant, i això ho sabem tots, perquè en realitat, i això no ho vam parlar, però en el mes de març de l'any passat va passar alguna cosa semblant, és a dir, hi havia una variant inicial, diguem, i va venir una variant que es transmetia més fàcil, que és la D614G, i aquesta variant va, doncs, d'alguna manera, desplaçar l'altra. Amb aquesta probablement acabarà passant el mateix. Vull dir, si nosaltres ja tenim el 15% dels aïllats, és a dir, ja són variant britànica, amb el pas dels dies anirà passant. Això, per tant, sabem què passarà. El tema és la repercussió que tindrà això en els hospitals i en la pressió sanitària. Una de les coses, i precisament aquest matí ho comentàvem amb un company amb el que moltes vegades comentem, el doctor Cherón, que moltes vegades comentem les dades del dia, aquestes dades que donen vostès, doncs les anem comentant i, a més, una mica per fer la predicció de com aniran les coses. El que sí que és veritat que hem observat que, així com en el mes d'octubre, amb unes mesures, bueno, no eren semblants, però no eren, potser una mica més estrictes, però que hi havia unes mesures, diguem, de contenció, la disminució del número d'ingressos, la disminució del pacients hospitalitzats i, a més, va ser molt més ràpida de que, per exemple, no està sent ara. Ara estem en una fase com de plató, en el que sí, anem donant moltes altes, però van venint ingressos, i, en principi, si mirem una setmana o dues setmanes enrere, estem en una situació que bueno, va de poc a poc, però per la nostra impressió va molt a poc a poc. I la dada que comentava de les UCIs, a les UCIs és un bon apart, perquè quan un pacient entra a la UCI no se sap quan sortirà, perquè és un altre món. Per tant, Estem en una situació en aquest moment complexa i la variant britànica, que dona molt, no, molt més casos, probablement, això és una cosa totalment personal, una hipòtesi totalment personal, però probablement part d'aquesta no disminució tan ràpida o com nosaltres esperem de ràpida del número d'ingressos ja pugui ser precisament perquè hi ha més casos dels que podríem estar esperant en condicions normals i amb les mesures que estan prenent. Ja dic, tot això, res d'això és fàcil i estic segur que una persona que manegui millor les dades i sobretot tingui una visió una mica més global, no?, de salut pública o epidemiològica, li donaria més de forma més concreta. Però ja li dic, a la porta de l'hospital això ho notem d'aquesta manera i nosaltres que a hores d'ara estaríem esperant ja una disminució més ràpida del número de persones que entren per la porta, encara no ho estem notant d'una forma que com a mínim voldríem.
Ja. Escolta'm, doctor, una última pregunta. Llavors, això significa que, pel que diu, estem en un moment complex, és a dir, hi ha uns brots verds, les vacunes, evidentment, són grans brots verds i quan més arribin, millor. Això és evident. Per tant, el que s'ha de demanar a la ciutadania és encara un petit esforç més en el que serien les mesures de contenció, és a dir, la mobilitat, el que és les restriccions, etc, etc.
De fet, jo crec que aviam, la vacuna és la solució, jo crec que definitiva, i les dades que ja s'estan veient a Israel i de més, ja ho estem veient, vull dir, la gent vacunada realment no s'infecta i això és fonamental. Mentre la vacuna no arriba, els governs i de més poden fer moltes coses, però és un tema molt individual i molt de nosaltres, que hem de ser conscients de que nosaltres som potencials transmissors de la infecció i com a tal ens hem de comportar i hem d'intentar, doncs, és que ja portem un any amb això i la gent està, estem tots molt cansats, però és realment un petit esforç per intentar acabar de controlar això i és pensar en que reunions, aglomeracions, no? El no fer un bon ús de la mascareta són tots factors que contribueixen a que s'incrementi molt les infeccions i més amb una variant com la que està circulant, que és molt transmissible, no? I aleshores necessitem realment en aquest moment, potser quasi més que mai, per acabar de sortir d'això, la consciència individual de tothom.
Molt bé. Sembla que el Ramon Rovira té una pregunta breu, sisplau, que ja ha arribat a la Dolça
Batalli. Tan breu, doctor, que només li volia preguntar, vostè ha parlat de la vacuna russa, l'Sputnik, i la xinesa?
Jo de la xinesa encara no hem vist resultats com aquestos, no? Vull dir, publicats i ben caracteritzats. Ells diuen, i això, clar, el problema quan entres en aquestes coses que hi ha un component també de publicitat i de més, és complicat. Vull dir, és interessant parlar amb les dades clares. La xinesa diuen que té una molt bona eficàcia també i seria una altra opció també una bona opció, però encara no ho sé. I per altra banda, és veritat que l'última paraula de tot això, com a mínim al territori europeu, té l'Agència Europea del Medicament. Vull dir que seran les que analitzen les dades i les proves que demanin a la companyia que fa això, les que acabin autoritzant tant aquesta com la xinesa quan arribi el seu moment, etcètera, etcètera.
Mm-hmm, moltes gràcies.
Val, alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Molt bé, demà entrenament a l'estadi quart, que deia el Ricard Meixens, que en pau reposi. Són les 10:20. Doctor Guerri, moltes gràcies, de debò, i
gràcies
per l'esforç. Per cert, com esteu a l'Hospital del Mar? Des d'un punt de vista la gent vinculada al sistema sanitari, és a dir, metges, infermers, infermeres, com esteu?
Jo crec resignats en continuar com estem, no? Jo crec que estem psicològicament preparats per continuar i que pensem que encara ens queden dies.
Moltes gràcies.
Però que ens en sortirem, No, això no de cap dubte.
Molt bé, moltes gràcies, doctor Guerri. Una abraçada molt forta. Que vagi bé.
Igualment.